La tramuntana obre les portes a un final de setmana de ple hivern. Avui s'inicia la primera entrada de fred d'aquesta tardor amb un episodi de baixes temperatures i forta tramuntana que s'allargarà fins dissabte. Divendres i dissabte es poden superar els 100 km per hora i la matinada de diumenge la glaçada pot arribar fins a les portes de l'Escala. Des de Protecció Civil es demana precaució. La Fúmiga, primer grup confirmat del Portal Blau 2026. La banda valenciana oferirà un dels concerts de la seva gira de comiat al Fòrum Romà del Mac Empúries. Ens presentarà l'últim abraç. Els pescadors no són els culpables del descens ni de la mida de les captures, és el que defensa el pescador escalenc retirat Salvador Pagès. Creu que se'ls criminalitza injustament i que cal buscar altres motius, com la intensitat dels temporals o el canvi climàtic. Salvament marítim fa pràctiques rutinàries a la platja del Rec del Molí. La base de salvament marítim de Creu Roja a l'Escala ha fet aquest matí exercicis rutinaris de salvament i socorrisme a la zona de la platja del Rec del Molí. A la pràctica ja ha participat la llanxa Salvamar Lira, que té base a Roses. Els Mossos d'Esquadra donen consells de seguretat a la gent gran per evitar estafes. Una cinquantena d'usuaris del programa Més 60 han assistit aquest dimecres a una sessió informativa dels Mossos sobre consells de seguretat. Un agent de l'ABP de Roses ha explicat que la gent gran és un dels objectius de tota mena d'estafadors i ha revelat les principals problemàtiques que es pot trobar al col·lectiu. I pel que fa al temps, entrada brusca cap a l'hivern amb la tramuntana com a protagonista, ho dèiem abans, avui dia força ennuvolat, però demà jornada de cel clar i fred viu amb tramuntana molt forta. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 20 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra i tornem demà. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala. A prop de tu.
L'espai més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts a les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on celebrarem Santa Cecília, el patró dels músics. També descobrirem nous mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui parlant de diners, parlant de pressupostos. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Ara fins a Deltebre, en concret ahir al Delta de l'Ebre, per celebrar Santa Cecília, patrona dels músics. L'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat, parla amb el president de l'associació musical L'Espiga d'Or. Cel.
Sí, Marina, este cap de setmana, en concret el dissabte 22 de novembre, és Santa Cecília i, com tots sabeu, és la patrona dels músics. Anem a comentar els actes de celebració que hi ha preparats a Deltebre amb Carlos Castaño, president de l'associació musical Espiga d'Or. Carlos, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia i moltes gràcies per haver-nos invitat a... En este moment per a poder explicar el que farem este cap de setmana.
I tant, Carlos, 22 de novembre, este dissabte, Santa Cecília, patrona dels músics.
Sí, com bé dius, 22 de desembre, Santa Cecília, patrona dels músics, és la nostra festa gran, per dir-ho d'alguna forma, i enguany pues, ho celebrem d'una forma més rellevant, perquè també volem retre homenatge al que va ser el nostre fundador, el fundador de l'Espigador, mossèn Gabriel Zapater, i enguany seria el centenar any del seu aniversari. Va néixer el 1925 i enguany, pues, per aquesta raó, li volem donar una mica, accentuar la seva figura.
Molt bé, com dius, aquest any homenatge al mossèn Gabriel Zapater, centenari del seu naixement. Llavors, què teniu preparat des de l'Espigador per honorar la vostra patrona?
Bé, doncs, pues, tal com te dia, sent que és el nostre dia gran, l'Espigador, la Societat Musical Espigador, inicialment, en la seva Constitució, teníem una secció que és la principal, per dir-ho d'alguna forma, que és la banda, sí? Bé. Però al llarg dels anys hem anat implementant altres seccions, s'han anat incorporant a la nostra entitat dos realitats més, que serien la coral, ¿vale?, que participarà directament a lo que serà a la missa que farem en honor a Santa Cecília, i serà cantada per la coral. I prèviament a les 6 de la tarda, allí a la plaça mossèn Gabriel Zapater, allí al de Nicanor, per entendre-nos, enfront de l'església, pues hi haurà també un concert de Golden Groups, que Golden Groups és una secció de la nostra espiga que bàsicament interpreta cançons de música moderna. ¿Vale? És una nova realitat que ara justament va complir un any. I bé, que també estem molt contents en esta implementació de Golden Groups, que donarà el tret de sortida a lo que serà la jornada de Santa Cecília. Per tant, els actes serien a les 6 de la tarda el concert de Golden Groups, a les 7 seria la missa en honor a Santa Cecília cantada per la nostra coral, i en el marc d'aquest dia, pues, lo que seria el concert de la banda, i posteriorment ho celebrem en un àpat tots plegats. Sí.
Molt bé, llavors, com dèiem, comencem a les 6 de la tarda en Golden Groups, que és el grup de versions de l'Espigador, podríem dir. Per qui està format aquest grup?
Bueno, la veritat és que este grup va arrencar, tal com te diuen, la seva posada en escena va ser ara fa just un any, en el qual eren, no em voldria equivocar, però crec que eren 13-14 membres, ¿vale?, més o menys, ¿vale?, i ara últimament, l'últim any, se'ns han incorporat i ara seríem al voltant de 25 membres, ¿vale?, en el qual, pues, en escena fiquen cançons clàssiques, modernes, ¿vale?, de diferents grups, i juntament en conjunt instrumental, ¿vale?, llavors són un grup de dones i homes en el qual, pues, això, versionen cançons famoses, clàssics,
vale,
i a través de també acompanyats de banda, sí.
Vale, a part de la seva veu estan acompanyats de música.
Sí, 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 percussió, vent, guitarres, baix i demés, sí, sí.
Molt bé. I com deies, després a l'església parroquial de Sant Miquel a les 7, missa en honor a Santa Cecília, cantada per la coral.
Sí, sí, sí. La coral amenitzarà, tot i que una missa no, la recordo, no seria correcta, però seria cantat per la nostra coral de música sacra, com no pot ser d'una altra manera,
claro,
a l'església de ser de música sacra, i serà cantada i acompanyada per la nostra coral, que també té un currículum molt interessant. Recentment van cantar a la missa de Televisió Espanyola el passat agost, i la veritat és que també estan ratllant l'excel·lència, perquè ho fan molt i molt bé, sí, sí.
Home, missa de Televisió Espanyola, vull dir...
Sí, són paraules majores, això.
Exacte, això t'anava a dir.
Sí, 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 vam iniciar-ho l'any passat, i ara, enguany, per segona vegada, vam tornar a poder assistir, i la veritat és que fa patxoca, perquè realment,
home,
per sortir de Televisió Espanyola, pues, sí, ja és una... I és un repte, no?
Sí, i fa poble, vull dir, porteu el nom de Deltebre més enllà, no?
Correcte, sí, sí. Bueno, l'Espigador, la nostra... bueno, el nostre objectiu, la nostra vocació és ficar l'espiga ben amunt, i com a continuació, no? I també, pues, que el nom de Deltebre, pues, surti a llocs rellevants, i en este moment, pues, jo crec que estem... Hem pegat un salto qualitatiu en totes les seccions, de les quals estem molt i molt contents. I després tampoc me voldria deixar el que és l'escola de música, ¿vale? L'escola de música, que té este caire municipal, però que la gestió la, la conduís integralment a nivell de gestió i a nivell de docència i musical el que seria tota l'estructura de l'Espiga d'Or, i que estem també pues, increixent-ho i de fet pues, demà s'incorporen nous músics oficialment a la, a, en el marc de Santa Cecília. Sempre és el lloc on els músics que surten de la nostra pedrera, de la nostra escola, pues, s'incorporen a lo que és la
marca. Debuten.
Debuten
a Santa Cecília.
Sí, 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 sí. Sí, és la puesta de largo, eh?
Sí.
I bueno, demà dos membres pues, s'incorporaran a la banda de forma oficial, i això any rere any pues, anem alimentant en sàvia nova, no? I se va rejuvenint el que és la banda, perquè al final l'objectiu de l'escola és formar músics per a la banda, a més de que alguns d'ells s'hi puguin dedicar professionalment, però el nucli fort de los, dels nostres membres de l'escola, tal. I, bueno, i enguany també voldria destacar que 8 membres de la nostra escola que ja formen part de la banda se van integrar i tots van passar les proves d'accés al conservatori, per tant han deixat de participar com a alumnes de lo que és de l'escola de l'Espiga d'Or per incorporar-se al conservatori, i això també és un salto qualitatiu, perquè d'alguna forma el conservatori pues, la formació que els dona pues, és molt potent, no? I bé, i estem en aquesta línia, sí.
Sí, el conservatori, formació molt potent, però la base la tenim,
sí,
de l'Espiga d'Or.
Sí, 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 no? I de fet tots vam passar les proves d'accés, el 100%, vull dir, és 100% dels alumnes que van anar-hi, per tant, és un motiu d'alegria i que estem contents, sí, sí.
Molt bé, i ara que, bueno, hem parlat de l'escola de música, és a dir, la banda sinfònica de l'Espiga d'Or està formada per molts músics que han sortit de l'escola, perquè entenc que igual la banda és més antiga que la pròpia escola.
Sí, bueno, l'escola municipal oficial estem constituïts, si no m'equivoco i no em voldria equivocar, del 2015, crec. 2015, bé, però ja anteriorment, no?, i anteriorment ja se formava els nostres propis músics aquí a casa.
Vosaltres internament ho fèieu.
Correcte, vale. és a dir, professors i docents de la música històricament sempre n'han tingut, és a dir, podríem, si tirem atràs, no?, els 48 anys que crec que portem d'història, pues don Antoni i doña Pepita ja eren professors, els primers professors de la banda van ser els que van formar els primers músics de la mateixa, sí.
Però
el que és que ara està de manera reglada com a escola municipal, en un pla de formació concret i demés, sí.
Sí, ara, bueno, està sobre el paper, diguéssim, però que sempre ha sigut la formació vosaltres mateixos des de l'Espiga d'Or.
Correcte, sí, sí.
Molt bé. I a l'escola, claro, se formen els alumnes musicalment, però també entenc que se'ls transmet uns valors a través de la música.
Sí, 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 sí. Per a nosaltres això és fonamental. És a dir, abans que formar músics, volem ajudar en la implementació de la formació de les persones, tot i que nosaltres no som l'eix fonamental del creixement dels nens, no? Perquè bàsicament són les seues famílies on te formen la major part del temps, i també al col·legi, val? Però una part de les seues extraescolars potents i importants que ells hi participen és a l'escola de música, i per anar d'això és fonamental, és a dir, ajudar-los a ser persones felices, persones íntegres, i per això tenim un grup que també voldria ficar de relleu, no els vull nombrar perquè igualment deixo algun, però tenim un professorat que és fantàstic, encapçalat, liderat pel nostre mestre director Denis Casanova, pues persones amb una sensibilitat humana pues, a prova de bomba, i això se fica de manifest en que les persones que hi formen part de l'Espiga d'Or, des del més petit al més gran, pues, intentem, no?, pues que formar-los i ajudar-los a ser persones íntegres i que siguin, donin un valor afegit a la societat. I la música, jo insistixo molt, no?, és un fil conductor en el qual pues, les persones que participen directament pues, tenen una sensibilitat humana, no?, que la música dona esta, bueno, esta, no?, esta filosofia de vida de buscar el bé i demés, i la música se concreta molt, de forma molt directa.
Carlos, diries, Santa Cecília igual és l'acte un dels més emotius de l'any?
Sí, 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 bueno, nosaltres, Santa Cecília és l'acte, no sé si dir el més important, perquè també a partir de l'abril d'enguany, del 25, vam instaurar i ficar de relleu i inaugurar el primer festival de músiques Josep Bo, no?, en el qual va vindre l'Orquestra de Cambra Catalana i vam fer un acte molt potent. I ja estem preparant la segona edició del Festival Musical Josep Bo. Per tant, quin és el més important? Jo diria que són els dos grans actes, Santa Cecília i el Josep Bo. Per ordre d'importància no voldria definir-ne cap. El que passa és que per excel·lència la festa de Santa Cecília és la festa gran, per dir-ho d'alguna forma, però també tenim el que seria el Josep Bo. Per tant, no voldria, no, en aquest sentit, prioritzar ni destacar quin és primer i quin no és primer, però sí, en este intentem que totes les seccions de l'Espiga hi participen més directament. També voldria ficar de relleu que nosaltres el que fem, tots sabem, no?, del Tebre i dos realitats, que és la Cava i Jesús Maria, sí, i ho fem cada any a una parròquia diferent.
Vale.
Val. L'any passat ho vam fer a la parròquia de Sant Miquel de la Cava, en quan tocava l'Assumpció de Jesús i Maria, sí? Bé. Però què passa? Que com enguany és l'homenatge memorial a mossèn Gabriel, i mossèn Gabriel regentava la parròquia de Sant Miquel de la Cava del Tebre, repetim
vale,
la Cava,
vale.
Al mossèn de Jesús Maria se li va explicar, ho entendré perfectament.
Està més que justificat.
Està més que justificat. No tindria molt de sentit fer-ho a Jesús Maria quan resulta que se'l
claro.
se retre homenatge a mossèn Gabriel.
Sí.
Bé, però per a fer un híbrid i que tot estigui bé i tot estigui en ordre, pues lo que és la missa la celebrarà el mossèn de Jesús Maria, i si tothom hi participa.
Molt bé.
I bé, ja està.
Molt bé. Llavors, bueno, espereu tindre bona rebuda tots els anys de Santa Cecília, el públic, vull dir, bé.
Sí. La veritat és que omplim les dues esglésies cada any i es queda gent dreta. I d'això, volem a partir l'any que ve quin és el model, perquè com ho fem, perquè si Déu vol ja tindrem el nou auditori Rialto.
Claro.
En una forma més important, i és probable que el concert ja el que és pròpiament el concert se fa ser al Rialto, que és el que tinc més sentit musicalment, bueno, a nivell acústic,
sí,
a nivell d'aforament i de més, saps?
Sí. Llavors, diries que el vostre sentiment, que els músics Santa Cecília, però este sentiment que teniu vosaltres, lo transmeteu al públic?
Sí. Nosaltres hem intentat i hem procurat, jo com a president, des del primer dia, pues que crear un sentiment fort respecte a l'Espiga. Hi ha un terme que jo anomeno espigosfera, i m'agrada molt, i volem que tothom, no?, que tothom se senti molt còmode i molt a gust en l'Espiga, no? I és a dir, que tothom se senti partícipe de l'Espiga d'Or, no? Crec que és una entitat que dona valor afegit, i crec, humil i modestament, que ho estem. La veritat és que assistir als actes de l'Espiga d'Or, en objectivitat, ja no parlo com a president, en objectivitat, són concerts, més igual, de qualsevol de les seccions, que donen molt de gust, i crec que quan s'acaba el concert, una persona del Tebre ha dit, ostres, uau, que bé, no? És a dir, una entitat del meu poble, un concert de l'Espiga d'Or, que bé. I crec que la gent s'hauria de sentir orgullós, no? De vegades jo quan parlem de que des d'aquí també us vull fer una crida a que la gent se faci sòcia, no? Jo penso és que hauríem de ser capaços, no?, de que la gent lo féssim socis perquè se sent orgullós de ser soci de l'Espiga d'Or, de la mateixa manera que una Barcelona ser soci de l'Liceu, no? O als pobles que estan molt a Catalunya el tema dels orfeos i tal, no? I un ser soci de l'orfeo del seu poble o del Liceu, no cal ni parlar de tant, pues, que ser soci de l'Espiga d'Or, ostres, que bé, no? Que participo d'algo tan potent. I jo crec que ho estem aconseguint, En aquests moments estem en un moment dolç i bé. És a dir, responent la teva pregunta, estem contents de fer-ho bé i de que la gent se senti còmoda i il·lusionada i orgullosa de la seva banda i de la seva entitat.
Sí. I tant que sí, Carlos. Doncs pues no res, ja tenim claríssims els actes d'este dissabte de Santa Cecília i estic segura que seguireu amunt l'Espigador i portant, bueno, el nom de Deltebre més enllà de les nostres terres i honorant a la gent d'aquí, del poble. Moltíssimes gràcies, Carlos, per haver vingut avui al programa.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Doncs Marina, ja sabem que sense la música probablement no seríem el que som.
Segurament no seríem el que som. Moltes gràcies, Cel. Ara obrim un nou capítol de mites i llegendes del nostre mar. Estem anant cap al sud. Fa 15 dies feien parada al desert d'Alfama, des d'on ja veiem la punta del Fangar i la Farola, i avui ens endinsem plenament al delta de l'Ebre, Oriol.
Efectivament, Marina, avui de nou secció de mites, secció de llegendes. A l'anterior ho dèiem, ens havíem quedat en la zona del desert d'Alfama, a tocar del delta de l'Ebre. Doncs avui ens hi endinsem i coneixerem doncs, diferents mites, diferents llegendes d'aquesta zona. No ens les inventem nosaltres, ens les porta sempre el Joan de Déu Prat. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, encantat de saludar-vos.
Joan de Déu, som-hi cap al delta de l'Ebre, que és una zona doncs, que particularment també li tinc molta estima i m'agradarà molt, segur, descobrir aquesta zona, aquesta zona de terra, aquesta zona de mar, que potser no és ni terra ni mar. Ben bé què és el delta de l'Ebre?
Doncs una mica això, no acaba de ser terra ferma, perquè és un sorrenc que va augmentant, ara va disminuint, perquè com que hi ha totes aquestes rescloses al riu, el riu té menys ànima i no fa créixer el país, no? És l'únic lloc del país on podíem créixer, no? Pel delta, que es anava fent més gran i evidentment ho és, però ara va decreixent, no? El nostre país, si l'agafem d'una forma global, doncs comença a la Catalunya Nord i podíem baixar tota València. Però si mirem una mica la Catalunya estricta des dels Pirineus, doncs tenim com dos excrescències, no? En el país, un és Cap de Creus i l'altre és el delta de l'Ebre. I el delta és important perquè és el desguàs del riu més important de la península Ibèrica, vull dir, és el més cap de l'os. De la península Ibèrica és el Duero, però com que desemboca a Portugal, però diguéssim que de lo que és a l'estat espanyol el més capdalós és a l'Ebre, un riu fonamental que neix al Cantàbric, gairebé a tocar l'Atlàntic i desemboca al Mediterrani, l'únic gran riu que tenim al país i que a més té una verge que pels espanyols és la fonamental, no? Que és la del Pilar, i precisament està en un riu, perquè segurament abans del Pilar, i si té aquest nom de Pilar, que seria com una columna antiga que representava els Betilos, que eren com divinitats paganes, doncs seria com una mena de divinitat de riu per protectora, no? A Tortosa tenim una altra divinitat, que és la Mare Déu de la Cinta.
Sí.
Cinta. Les dones estan amb cinta, no? Vol dir que estaven embarassades, perquè antigament portaven túniques, i quan estaven embarassades i els creixia la panxa, s'havien de treure la cinta que els hi senyia la cintura, i per això es diu estar amb cinta, no? I precisament, si la Mare Déu de Tortosa es diu la Mare Déu de la Cinta, era una divinitat de la fecunditat. Evidentment, els rius són fecunds i el delta de l'Ebre té una fecunditat immensa, hi havia molta pesca i, sobretot, els arrossers, que és un cultiu prou recent, del segle XIX, i que durant molt de temps va portar la malària. Per això que el delta no és mar ni terra, hi havia malures, hi ha moltes maresmes, i aleshores era un lloc, una mica una terra de ningú, i si vols hi podem parlar més.
I tant, parlem més, descobrim-ne llegendes. La primera llegenda que hi hagi del delta de l'Ebre.
Bé, les llegendes del delta de l'Ebre estan relacionades amb criatures. Tenim la cucafera, tenim els marfantos, tenim els gatbusins. Sí. I si vols una mica parlem d'ells. Podem començar per la cucafera.
Som-hi.
Que no té un nom una mica infantil, fins i tot hi ha una revista valenciana, no? Que es diu la Cucafera,
sí.
Però de fet és el nostre monstre del llac Ness. Diu la tradició i els escrits de l'època que era com una mena de monstre marí que va embarrancar amb els sorrals del delta, i aleshores els pescadors, que el van veure mig agonitzant, doncs el van portar a Tortosa, i al final allà va morir, i amb el temps va acabar sent com un ninot de festa major. Primer, diguéssim que l'estament religiós va dir que era com obra de Satan, aquella mena de monstre, i al final ha acabat ara com un bestiari de cartó pedra de festa major que a Tortosa se'l pot gaudir. Però en aquell moment, històricament, i sobretot la llegenda explica que era una bèstia marina com n'hi havia altres, com hi ha la tarasca, com hi ha el monstre del llac Ness, com hi ha el kraken. Nosaltres tenim aquesta a reivindicar, si més no llegendísticament, encara que tingui un nom una mica no tan brillant com altres i sembla una cosa infantil, però no. En aquest lloc, que no era ni terra ni mar, doncs teníem aquest monstre marí, la cucafera.
La cucafera, sí, sí. No, la recordo d'haver-la vist amb això que dius, en el bestiari de Tortosa, doncs la conec, la cucafera, i tant. Aquesta era una. També els marfantos. No? Així com la cucafera sabia, però anàvem aquí amb els marfantos, aquests sí que ja no sé qui són.
Sí, allà al Delta l'Ebre, el tanto si ho nomenes, perquè ells sí que ho coneixen bé. Són uns espectres que deambulen per allà per les maresmes i els sorrals que hi han, i també les sorres movedisses i totes aquelles extensions del Delta. El Delta no sempre ha estat com ara, vull dir, si miréssim mapes antics del temps dels romans, doncs existia molt poc, va anar creixent, es va anar refent d'una manera o una altra, el riu desguassava en un lloc o un altre, per tant, era un lloc ja que propiciava la llegenda perquè era molt variable. I aquella terra que allà s'hi amagaven, doncs, bandits, morescos, gent de marge, bruixots, perquè era un lloc que tenia febre groga, un lloc que era insalubre, no? I qui ho regentava, doncs, era una altra ordre de cavalleria, l'ordre de Malta, del Sant Joan de Malta, que també anomenats hospitalers, que se'ls va donar aquesta terra perquè era la frontera amb l'Àndalus. Allà va arribar primer a Tarragona, després el Delta l'Ebre va ser la frontera amb el califat de Còrdoba i amb l'Àndalus, i per tant havia d'haver una guarnició militar, i qui millor que aquests cavallers, soldats i alhora monjos. I senyorejaven aquella terra, però a vegades se'ls hi escapaven presoners, també traficaven ells amb esclaus per tot el Mediterrani, i se n'escapaven alguns també per allà, i sembla ser que aquesta gent, quan moria, doncs tenia el neguit de sortir-se'n d'allà o de venjança per haver estat en un territori tan hostil, i al final se'ls va anomenar els marfantos, que alguns diuen que simplement són males històries que expliquen els contrabandistes perquè els deixin tranquils. I dado que vindran els marfantos, i mentre ells estan fent els negocis fraudulents, no? Però més enllà d'aquestes històries que podien explicar els contrabandistes, doncs sembla ser que les nits de pleniluni allà encara hi ha gent que es lamenta de totes aquestes persones fugides, bruixots, exesclaus, morescos, que tenien el Delta de l'Ebre com un marjal on sobreviure de la persecució dels cristians.
Anirem de dia, doncs. Anirem de dia pel que pugui ser.
Molt millor.
I m'anomenaves també, Joan de Déu, els gambutzins? Gambutzins amb pipadors, eh?
Sí, són empiquepadors i són una mica com una mena de símbol del vent, que hi ha el vent de dalt que baixa per l'Ebre. Penseu que la part final de l'Ebre està escanyada per muntanyes, i on hi ha muntanyes sempre els vents agafen la canal dels rius, la tramuntana baixa per la canal del Roine a França i després entra al Mediterrani, i quan s'afuma més ràpid. Llavors el vent allà és molt fort i pot portar polsim, pedres. Llavors hi ha la juguesca que diuen: aquesta nit que fa vent anirem a caçar gambutzins, i se li diu a algú que no és d'allà, un forani, llavors li fan agafar un sac i un bastó i el porten fora del poble, però la mínima que poden el fan ensopegar i el fan caure, o li donen una cleca i li diuen: mira, ha estat un gambutzí, no? De totes maneres, si tu vas per allà, hi ha Benifallet i aquella zona, hi ha una plaga que es produeix a vegades, ells els diuen, la gent d'allà, palometes, i de cop i volta és com una plaga bíblica. Del riu surten com unes larves que es converteixen en unes papallones blanques petitetes, i és neguitós perquè es omple en plan de plaga, com si siguessin llangostes bíbliques. I no se sap si potser aquestes plagues, que es diuen que són més contemporànies, podien haver excitat la imaginació de la gent i comentar que eren aquests famosos gambutzins, que si vas al tant, no vas al tanto quan fa un vent fort, et poden donar una cleca o un bon pessic.
No, no, això s'ha de vigilar, i si algú et fa anar a collir gambutzins pel bosc, no fotre-li cas, que això no va enlloc.
No va enlloc. Si ets forani, ja saps que te la jugaran.
I tant, fantàstic. Parlem també de boscos mil·lenaris de la zona del Delta de l'Ebre. Boscos a la zona del Delta de l'Ebre no és una zona massa boscosa, tampoc.
Mira, el que passa que hi ha els ports, que els ports, són unes muntanyes que estan tocant el mar, vull dir, des del mar es veu el Montcaio, el Caro, directament, i molt, tan a prop del mar, però són molt abruptes, i aleshores allà s'amaguen criatures fantàstiques com també boscos atlàntics. Allà hi ha la fageda més meridional de Catalunya, la fageda del Retaule, que està no res del Mediterrani, el que passa que segurament puges prou alçada i de cop i volta estàs en un bosc atlàntic. Però tocant a mar, a el que és Ulldecona, per aquella zona hi ha uns camps d'oliveres, que és el lloc mundial on hi ha més oliveres mil·lenàries. És un lloc on tu vas i saps que et trobaràs uns éssers vius que tenen més de 1.000 anys. Aleshores, és un lloc portentós que s'amaga allà, que la gent igual recull les olives, ho té com el tros, però no hi ha cap altre lloc al món on hagi un grup tan gran d'arbres que tenen més de 1.000 anys. I per tant, només això no només excita la fantasia o la imaginació, sinó que és ben real i que és una contrada visitable. Hi ha alguns arbres fonamentals que val la pena de visitar-los, asseure's una estona amb ells, perquè algú de 1.000 anys alguna cosa et pot fer sentir, segur.
I tant, no? Si poguéssim preguntar-li a l'olivera tot el que en sap del temps, de qui l'ha guardat, qui l'ha cuidat, mira si ens n'explicaria de coses, una olivera.
Totalment, i a part en altres èpoques històriques, vull dir, hi ha oliveres que es consideren que poden tenir fins i tot 2.000 anys, vull dir que de l'època dels romans o de l'època medieval, fins ara el mateix ésser viu ens ha acompanyat. Aleshores, això és un fet impressionant.
I tant, sí, sí, sens dubte. Ho dèiem, una zona que és frontera amb l'Àndalus i que també té moltes llegendes de pirates, també?
Sí, perquè el Delta de l'Ebre, amb tot aquest territori movedís i que anava sent canviant, i els canyissars i les illes que tenia, com l'illa de Buda que tenim ara, doncs era un lloc idoni perquè els pirates s'amaguessin. Venien del nord d'Àfrica, estava molt a prop, i aquests pirates barbarescos, doncs, el que feien bàsicament és segrestar gent, o si podien fer alguna falconada i se'n podien portar, doncs, no sé, uns porcs, o es podien... Bàsicament era agafar gent, es quedaven al mateix delta esperant que la gent de les poblacions de la Riba i de Tortosa, sobretot, i d'Amposta, doncs paguessin els diners, perquè quan ja intentava venir la guarnició ja havien anat a un altre lloc, no? Aleshores, era un lloc molt perillós, no molt lluny, doncs també hi ha altres llocs de la costa, com deien el desert d'Alfama, on hi havia falconades de pirates, bandolers, pirates. Són llocs que, com que no eren molt civilitzats, en el sentit que no hi havia gaires poblacions, invitava, no?, els lladres de mar, en aquest cas. I fins i tot s'explica d'Alcanar, doncs, la llegenda de que hi havia una senyora gran, estem parlant de l'edat mitjana, enfollida, que passejava per les platges i que demanava allà, i diu la llegenda que aquesta senyora, quan era joveneta, doncs anava a portar la carmanyola amb el pare, que era pescador, i va baixar un dia que van arribar els pirates, la van segrestar, te la van emportar cap a Àfrica. Abans d'arribar a la costa, el vaixell va naufragar, però ella va sobreviure, va arribar a la costa africana, i un senyor d'allà, musulmà, doncs la va fer la seva esposa. Però ella sempre tenia les ganes de tornar, doncs, al canal, al Delta de l'Ebre. Finalment, en una ocasió ja de gran, es va atrevir a esmunyir-se dintre d'un vaixell mercant a la bodega, i aleshores aquell vaixell va navegar fins que ella ja no podia més d'estar allà mig ofegada, va sortir a la superfície, no li van fer res, però el que sí van fer és deixar-la a la primera platja que van trobar. I resulta que la primera platja que van trobar és la mateixa que ella va partir, la d'Alcanar. I ella, a l'adonar-se de les cases, dels edificis que era on havia estat i feia tants anys que havia estat fora, va ser una impressió tan forta que va enfollir, i aleshores, doncs, sempre anava deambulant per aquella platja d'Alcalà, ai, d'Alcalà, d'Alcanar, doncs esperant d'alguna manera tornar a tenir el seny, no? I aquesta explica una mica el perill de les falconades que podien fer els pirates en aquelles terres.
I tant, no, sens dubte, els pirates dolents, 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 que aquí al Maresme també n'hem tingut i tenim,
també
tenim llegendes sí, que ho són de pirates. Joan de Déu, sí. Gràcies per endinsar-nos en el Delta de l'Ebre, en els seus mites, en les seves llegendes, en les seves criatures, una terra que, com dic, doncs me l'aprecio moltíssim i m'hi has transportat aquesta estona i la veritat és que molt agraït.
A vosaltres, i ja en parlarem més perquè sempre se'ns queden moltes coses al Sarró.
I tant, perfecte. Doncs fins la propera, Joan de Déu. Moltes gràcies.
Fins la propera.
I marxem ja cap al Delta de l'Ebre un altre cop per parlar de diners de pressupostos de Delta Bracel.
Sí, Marina, el govern municipal ha aprovat el pressupost per al 2026, el més alt i ambiciós de la història del municipi, amb un import total de 30.650.000 euros, cosa que suposa un increment del 12% respecte de l'any anterior. El pressupost arriba en un moment simbòlic a les portes del 50è aniversari de la segregació del municipi, que se celebrarà el 2027. Anem a comentar-ho amb Andreu Curto, tinent d'alcaldia de Deltebre Eficient. Andreu, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia, moltes gràcies.
Andreu, acabeu d'aprovar el pressupost per al 2026, el més alt i ambiciós de la història de Deltebre.
Així és, ja fa anys, no, que anem assolint xifres rècord en aquest sentit en quant a l'aprovació del pressupost, i enguany, pues, en aquesta inèrcia inversora pues, que portem des del govern municipal, ens pues, tornem a situar en un escenari similar, no, en este cas pues, en un pressupost rècord de 30.650.000 euros, i això pues, lo que ve donat també pues, per una situació, diguem, de bonança, per dir-ho així, o d'una gestió continuada en quant a l'assoliment d'ajuts i subvencions, també, que ens permet fer pues, gran part de les inversions que, sense aquestes ajudes externes, Deltebre no podria assumir, no? I, per tant, això ens permet no haver de recórrer tant als recursos que surten de les butxaques directament dels impostos de la ciutadania, i, per tant, el fet de comptar en aquestes ajudes i en aquestes subvencions que tant costen de gestionar, podem posar l'accelerador, no, en esta tendència inversora que portem com a govern municipal.
Sí, 30,6 milions que dies ara, un increment del 12% respecte a l'any anterior. Ara mos explicaves per què heu pogut augmentar, no, el pressupost.
Exacte, hi ha una part molt important que és la part d'inversió, no? Són 13,7 milions d'euros que només van a inversió, per tant, un 40, quasi un 45% del pressupost és a inversió. Inversió és allò que deixes per al futur del municipi, no? Aquelles obres, aquelles accions que es queden per al present i per al futur, i per tant, pues, estem invertint en el futur del nostre poble, i això és important, no? Evidentment, pues, això no és fàcil de gestionar i mai s'havia més al nostre municipi, però el que ens permet també és acostar, arrambar-nos en aquest objectiu que tenim com a ajuntament, que és que Deltebre se situe com a mínim en la mateixa oferta de serveis que pugui oferir qualsevol altre municipi mitjà del nostre país. I és que Deltebre, pues, sabem que ve d'uns dèficits històrics molt importants, ens situem pràcticament ja a les portes del 50è aniversari de Deltebre com a municipi, i això, pues, 50 anys són molts anys, però en termes històrics, no, tenim una vida molt curta com a municipi, i això implica pues, uns dèficits abans d'esta naixença de Deltebre com a municipi, pues, estructurals brutals, i a més pues, un dèficit inversor per part d'altres administracions també, que pues, donades les característiques tant polítiques com físiques dels municipis del Delta, pues, necessitem esta sobreinvertir-ho així per a situar-nos a la mateixa alçada que els altres, i en aquest sentit, pues, per això des del govern municipal fem este esforç per poder gestionar tots aquests ajuts i subvencions i transformar-los en qualitat de vida, transformar-los en oportunitats de futur per a la nostra gent.
Clar, com deies, en inversions gairebé el 45%, quasi, això és gairebé la meitat, no, del pressupost, és molt. Això se tradueix, pues, en millorar la qualitat de vida de la gent de Deltebre. I a part, el municipi inverteix més que la mitjana catalana.
Així és, i és que pues, com dia, Deltebre no pot anar fent només com la resta, no es tracta d'anar fent, sinó hem de fer una miqueta més d'esforç que els altres, perquè els dèficits que tenim a les nostres espatlles pues, són bastant grans i fa molts anys que els arrosseguem, no? Per tant, pues, coses molt simples com tindre una xarxa d'aigua potable i clavegram en totes les condicions, com tindre un bon sistema d'enllumenat, com tindre uns serveis bàsics dignes, pues, a Deltebre és molt fàcil de dir però molt difícil de fer i pues, són molts anys que portem, no?, per a posar-nos al dia en totes aquestes infraestructures i en coses que estan bé en la llum. De fet, només fa pues, pràcticament 2 anys que vam resoldre i iniciar un nou contracte pel que fa a l'aigua potable i clavegram i hem passat d'un 29% de rendiment a pràcticament un 55% en aquests 2 anys d'inversió, de buscar fuites, d'anar a fer aquelles reparacions que maximitzen el fet de guanyar en rendiment. Per tant, pues, és una de les línies que va costar molts anys resoldre aquell contracte, va portar moltíssims problemes, va portar una gran tensió pues, a nivell d'Ajuntament, però finalment està portant resultats que seran resultats per a la ciutadania, perquè quan agafes el telèfon de la dutxa i veus que l'aigua no surt quan estàs a un segon pis o un primer
claro.
pis, ningú se'n recorda de que això és perquè l'aigua que passa per les tuberies pues hi ha una gran part d'aquesta aigua que s'està perdent. Per tant, si guanyéssim en rendiment, podríem guanyar també en pressió, i això al final són coses que no te'n recordes perquè l'aigua passa per baix dels carrers, no?
Sí.
No es veu, però que quan fas la inversió sí que es nota. O en l'enllumenat públic, vam resoldre també un contracte que a l'entendre de l'Ajuntament pues, era molt perjudicial, tant econòmicament com a nivell de servei, i ara internalitzant aquest servei, fent una brigada pròpia del servei d'enllumenat públic, doncs m'on estem adonant ja doncs, que hi havia un dèficit a nivell de manteniment, a nivell de recanvis molt important, i ara esta brigada municipal d'electricitat doncs, està posant al dia totes aquestes infraestructures que doncs, generava també moltíssimes queixes, perquè al final l'enllumenat també és seguretat i és qualitat de vida. Per tant, doncs, són d'aquestes coses que costa molt o la feina silenciosa se valora molt poc perquè al final no es veu, però quan les coses funcionen millor sí que es nota, i la ciutadania ho nota, i es nota doncs, com diem, qualitat de vida, en seguretat, en dignitat, en definitiva.
Clar, són aquestes coses del dia a dia, no?, com l'aigua o la llum, no?, que milloren evidentment la qualitat de vida, però per exemple també tenim altres grans obres com pot ser el passeig del Carrilet, el Teatre Auditori, lo Rialto, o inclús la millora de la gespa dels camps, que això, vulguis o no, ja té un impacte, no?, a la gent, ja és una altra cosa, no?, de veure.
Si més no, és més visual, no?
Exacte.
I es veu molt i són obres que es noten, perquè a més, quan passes per davant de l'obra, no?, estàs veient
claro.
que allà s'està fent alguna cosa important, no? I en aquest sentit, doncs, com bé dies, podríem dir que l'estrella del mandat, no?, perquè és una obra doncs, en diferents fases, cada fase té les seues etapes, i perquè és una obra molt costosa, només la primera fase, doncs, a l'espera d'encara iniciar la tercera etapa, pues lo càlcul del pressupost global només de la primera fase, que seria la part des de l'entrada de Goles de l'Ebre fins al carrer Sant Sebastià, pues són pràcticament 12 milions d'euros. Per tant, per a un municipi com nosaltres és molt complicat assolir aquest nivell d'inversió, però que sí que permet pues, esta inversió que té una doble vessant. D'una banda, minorar les problemàtiques en quant a inundacions, que cada vegada són més constants pues, per el context d'emergència climàtica en lo que ens trobem, i vam començar justament per aquesta fase, perquè era aquells punts, la primera, segona i tercera fase, on més problemes d'inundacions se donaven al nostre municipi, i de fet ara només amb la primera etapa completa ja estem notant en aquests episodis puntuals de pluges intenses que hem tingut com aquells punts que normalment s'inundaven més no es dona aquesta situació, no? Perquè només en la primera etapa doncs, activant els sistemes que s'han establert totes aquestes situacions ja no es donen. Per tant, doncs, d'alguna manera això ens denota que anem pel bon camí, perquè sense ni tan sols haver acabat totes les etapes de la primera fase ja estem veient els resultats i es traslladen al final també en tranquil·litat per a la ciutadania i en una millor gestió d'estos episodis d'emergències, no? Per tant, una obra que ens permet això, però que d'altra banda també ens permet mirar cap al futur en una visió turística, ja que creiem, pues, anem a tancar una anella turística, una via cicloturista per al nostre municipi, que lligaria tot el que és el passeig fluvial en esta façana nord del casc urbà de Deltebre, en el passeig del Carrilet, i a més, pues, també nous espais de cohesió per a la ciutadania, perquè al final, pues, guanyar en infraestructura de mobilitat verda, de mobilitat sostenible, pues, és un benefici per a tota la ciutadania. Per tant, esta primera obra, que marca, pues, un punt important d'este pressupost, però també de tot el mandat, per totes les etapes que implica, una obra també importantíssima per a la recuperació del patrimoni històric del nostre poble, però també per a una visió de futur en quant a la cultura, en quant a la cohesió social, que és lo Rialto, no? Esta recuperació de l'antic cine Rialto i la seva transformació en lo teatre auditori de Deltebre, pues això permet, d'una banda, recuperar este espai històric del Tebre, pues, com a municipi del Delta, pues, no té una història en comparació a altres municipis, pues, molt llarga, però dels pocs edificis històrics que tenim, pues, molts s'han anat perdent, i pensem, pues, per exemple, en les estacions del Carrilet o en el que era un altre cinema, el cinema Coliseum, edificis emblemàtics que segurament en una actuació a temps s'haguessin pogut salvar. No volíem que el destí del Rialto fos el mateix, i per tant ja la feina ve de lluny, no? Quan vam fer el POM de Deltebre, aprovat inicialment a l'any 2018, que ja posem lo Rialto com a espai d'equipaments. Per tant, això ens permet més tard fer la seva adquisició, el que ens permet després assolir esta subvenció de 949.000 euros de fons europeus per a la seva rehabilitació, i el que ens ha permès, pues, fa uns mesos començar la seva obra, i que hem de tindre acabada almenys la part estructural a finals de març de l'any 2026. Per tant, és tot un procés molt llarg, d'una feina, pues, al principi molt silenciosa i molt poc agraïda, però que ara, a l'any 2026, veurem la llum, no? Per tant, són d'aquestes coses que has de treballar en la mirada llarga, no només pensant en el curt termini, sinó pensant en el futur del municipi, i que, pues, ben prop veurà els seus resultats. I després, pues, com també dies, altres inversions importants, com és la renovació dels camps de gespa artificial, en el camp de l'AUB Josep Maria Torres, com també el Camp Nou. Els camps de gespa, pues, ja estan arribant al final de la seva vida útil. Ja els clubs del nostre municipi, pues, mouen una massa social molt important de gent que fa salut, que fa esport, que fa competició, i per tant hem d'oferir uns camps en condicions, i per tant, pues, l'any 26 també serà l'any dels camps de gespa artificial, i moltes altres inversions, pues, com és el manteniment i renovació de camins rurals, la inversió continua en inversió en el que és la xarxa d'aigua potable, la renovació de tots els comptadors per digitalitzar-los, i per tant detectar millor on estan les fuites, i per tant veure també on són més efectives les inversions per a maximitzar el rendiment de l'aigua potable, tot el que parlàvem abans, no? I a més, parlant d'enllumenat públic també, la renovació, el 100% de renovació a tecnologia LED de tot l'enllumenat públic del casc urbà del Tebre i també del nucli de Rumar. Per tant, i em dius algunes coses, però
per no donar-les totes, segur que sí.
Però bé, pues, són aquestes inversions que les que es veuen més, no? Però que bueno, són possiblement per a algun altre municipi seria la inversió del mandat, no? I en aquest cas, pues, només en un any farem totes aquestes inversions a Deltebre, el qual denota, pues, el que comentava al principi: Deltebre necessita molt, per tant no ens podem permetre anar fent i només anar tirant, sinó que el que hem de fer és accelerar tot el que poguéssim perquè el dia de demà, pues, la ciutadania del Tebre estigui en les mateixes condicions com a mínim que qualsevol altre.
Claro, teniu grans projectes que ara comentàvem, la cirereta, la podem dir, el passeig del Carrilet és la cirereta del mandat, com dies, i també bueno, les petites coses que no es veuen, invisibles, diguéssim, però que són molt necessàries. I ara que dies això de l'enllumenat públic, tecnologia, amb tecnologia LED, claro, aquí també aposteu per la sostenibilitat.
Exacte, aquí bueno, són totes les branques possibles. Sostenibilitat, per tant anem a minorar la petjada de carboni del nostre municipi en quant a estalvi energètic, per tant guanyem en sostenibilitat, guanyem en estalvi energètic, perquè al final la factura de la llum a l'Ajuntament, l'enllumenat públic pues, també se paga, no? I això ho notarem tots a la butxaca de la ciutadania, i també pues, alliberar recursos per a destinar-los a altres coses que siguin despeses productives i no improductives, com seria la despesa en enllumenat. I d'altra banda pues, també un tema d'imatge i de seguretat, és a dir, pues, estes faraules de llum de sodi que donen esta en vapor de sodi, perdó, que donen esta imatge pues, tan esgroguida i a vegades sí, tan trista, pues, quan ho canvies a tecnologia LED pues, també notes una millores en evitar aquells espais foscos, que també això es tradueix en una major inseguretat i per tant que els carrers del Tebre pues, no siguin tan amables, no?, per a fer la vida al carrer. Per tant, guanyem en estalvi energètic, guanyem en estalvi econòmic, però guanyem també en qualitat de vida i en seguretat.
I Andreu, el pressupost inclou 6,8 milions provenents de subvencions externes. D'on provenen aquests recursos?
Cada actuació pues, té la seva subvenció, no? I pràcticament si ens estem situant en un pressupost, en un nivell d'inversió tan alt, és justament per aprofitar aquests recursos. Per a viure més tranquils i fer-vos la vida més fàcil, lo més senzill hauria sigut, escolteu, esta subvenció o esta altra no tenim la capacitat per gestionar-lo perquè implica destinar-hi massa recursos municipals o augmentar massa el nivell de deute o un nivell de gestió i d'estrès a nivell de l'equip tècnic municipal massa alt, però tenim en compte que no ens podem permetre deixar escapar res, això no ho hem fet, i és per això pues, que tenim un pressupost tan alt. I pues, per exemple, el tema de l'enllumenat pues, és un ajut en forma de préstec sense interessos a retornar de 3 milions d'euros. Pues, això en unes condicions normals al mercat del finançament pues, serien unes condicions molt desfavorables per a l'Ajuntament, que ara, gràcies a aquesta línia, pues, podem assumir. O el passeig del Carrilet, pues, depèn de moltíssimes subvencions, no? Tant des de l'àmbit turístic com també des de l'àmbit estructural, pues, allà anem a posar pues, tota la cara a la graella, no?, per a poder suplir este projecte i no haver-ho de finançar tot ni en préstec ni en aportació municipal. Els camps de futbol municipal, pues, la renovació se fa també gràcies al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que finança una part important. Ja vam finançar també una part de la caldera del Centre Esportiu del Delta, el qual ara també ens genera pues, un estalvi energètic molt important, i guanyem en tranquil·litat, perquè la veritat és que era un sense viure, no?, la caldera anterior, perquè no sabies mai com podies tindre una avaria, claro, una fuita, i des de quan ha canviat pues, guanyem en estalvi energètic, guanyem en que no cal gastar tampoc tant de pèl·let que es nutreix esta caldera, i també ho vam finançar en una part important en lo POSC, o bueno, moltes altres línies, no?, que si ara anem a detallar, sí, pues, caldria taula tot el quadre d'inversions, però pràcticament la totalitat de les inversions que tenim tenen alguna subvenció vinculada, i és per això que hem de fer este sobreesforç pues, per a complir terminis. Lo Rialto, per exemple, pues, dels pràcticament quasi 3 milions d'euros que ens acabarà costant, 949.000 euros, pràcticament un milió, és una subvenció de fons Next Generation de la segona línia del Pirep, igual com ho va ser el seu dia, en 1.811.000 euros la rehabilitació de la Rosera. Pues, bueno, són d'aquestes dues línies que ens pues, vam treballar i al final vam assolir. Pues, bueno, és important comptar amb este finançament, perquè si no ho tinguéssim avui no tindríem la Rosera, i a l'any 2026 segurament tampoc tindríem lo Rialto, no? Per tant, és important aprofitar-ho, i més un municipi com nosaltres amb tantes mancances i tantes necessitats.
A la vista està, Andreu, tot el treball que hi ha aquí darrere. I també un altre punt important és la congelació dels tributs municipals per al 2026.
Sí, exacte, i és que si una cosa tenim clara és que este ritme que trepidant, no?, que portem, sí, com a ajuntament i com a municipi, no ha d'anar a carregar-se a les espatlles de l'esforç fiscal que fa la ciutadania. Tenim clar i som conscients que tenim una pressió fiscal ja bastant elevada, encara que podríem pujar més si volguéssim, i de fet doncs, molts municipis així ho han fet en aquests últims anys, i l'Ajuntament de Deltebre, com a mínim, des de que el govern està encapçalat per Lluís Soler, no s'ha pujat cap dels tributs, sinó al contrari, se va baixar el seu dia lleugerament, doncs, dins de les possibilitats, l'IBI tan rústic com urbà, se va fer un reajust de la taxa d'escombraries, i hem anat ajustant doncs, aquells temes que generen injustícies i que veiem que carreguen més en aquell que menys pot, i en canvi pues, beneficiava els que poden més, sí, o els que més generen. Per tant, hem hagut de fer ajustos per equilibrar la balança, però també és veritat que tenim clar que si hem d'avançar més ha de ser per fer més gestió i no pas per pujar la pressió fiscal damunt de la ciutadania. Per tant, fem més esforç, fem més inversió en menys recursos, perquè al final tot el cost de la vida tot puja, no? I per tant a l'Ajuntament doncs, li costa més també, sí, fer les inversions que ha de fer. Per tant, en el mateix esforç per part de la ciutadania estem fent més, i això no és molt fàcil de dir, però molt, molt difícil i molt complicat de fer. Per tant, t'hi has de dedicar, i això és el que hem intentat fer, no? Aprofitar al màxim i fer de les pedres pans, com diu la dita.
Pues Andreu, en definitiva, per al 2027, que és quan feu els 50 anys, els 50 anys aniversari de Deltebre, el poble, bueno, estarà, molts dels projectes que hem nombrat estaran acabats o pràcticament acabats, vull dir que per l'aniversari estareu de punt en blanc, quasi bé.
Bueno, això és el que procurem també, pues, que Deltebre pugui complir un aniversari, no ja perquè la data sigui simbòlica, no? però també al final és un efemèride que cal recordar, i que pues, fent este repàs en tots els que ens han precedit, perquè al final Deltebre pues, és veritat que estos 10 anys han fet una empenta molt important, però ha vingut molta gent detrás, pues, que també ha posat el seu gra d'arena, i és un any pues, també per agrair, per fer memòria de totes les persones que han fet la seva aportació, i per tant, què millor manera d'honorar, no?, esta trajectòria del nostre municipi que fent pues, tot el que estem fent ara, no? I és que pues, recuperant patrimoni, posant serveis al dia, mirant cap al futur, i en definitiva, pues, que la gent de Deltebre se senti orgullosa i se senti còmoda vivint al municipi on viu.
I tant, Andreu, pues no res, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al nostre programa, i seguirem pendents de tots els projectes que teniu, que porteu entre mans a l'espera de que s'acabi. Moltes gràcies, Andreu.
Gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, el pressupost és una mostra de com Deltebre treballa per continuar avançant en la transformació imparable del municipi.
Seguirem pendents de tot això. Moltes gràcies, Cel. Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 20 de novembre del 2025. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I ara no vull parlar-ne d'aquells contes d'amor i fades que m'inventava per poder perdre el nord i ser aquell que guardava 2.000 secrets entre coixins, i no sóc qui pensaves, i ara no sóc qui pensaves. No m'ho esperava, he trobat la sort, he fet de la vida un punt de partida, no sé fer millor. Sembla que tot ha començat
fent un gran salt amb un comiat i sento que res serà com ahir. On era fosc, la llum és aquí. No ho és, res era com m'havia promès. I sí, ja ho sé, he començat la casa del revés i ara sé que els errors no són en va. No m'ho esperava. He trobat la sort. He fet de la vida un punt de partida. No sé fer millor.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir.